Poesia cantada. Bon vespre, amics, i benvinguts en el Crepuscle en Cenestals, a la seva edició 2055, d'avui dimarts 29 de gener. Avui fa 51 anys de la mort de la poeta de Llucmajor, Maria Antònia Salvà. La recordarem amb una poesia seva, concretament Quietud, cantada per Helena Barjau i musicada per Narcís Bonat. Serà al final del programa, però abans tenim les nostres seccions habituals del sentit de la vida. Bon vespre.
Bon vespre, com anem?
Joan, com va? Joan Roca ha duit un llibre de Keynes.
Sobre.
Bé, no és de Keynes.
Bé, no, sí, en part.
És de Joaquín Estefania, sí, però sí, sí. Parlaràs de llibres avui?
Bé, també.
No se sap mai. Sí. Ah, bé, parlaràs de
però distintes coses. Però un comentari en aquest i en aquest altre també faré.
Molt bé.
Llavors, ja ho veurem.
I d'ara ho veurem. També tindrem aquesta secció des dimarts que dedicam a l'educació i que és el sentit de la vida. Bon vespre, Maria.
Vida intel·ligent.
Ah, perdona, vida intel·ligent. Clar, és que...
Bon vespre.
M'he equivocat.
No,
perquè,
te preocupis.
Perquè es borra tu i dic... Vida intel·ligent. Sí. Idò, sí, aquesta secció que dedicam a ensenyança, educació. Avui amb bones notícies o...
M'agradaria parlar d'en Alfredo Corell. Sabeu qui és?
Jo ara mateix no.
No, bé, idò, ja ho esperimentarem d'aquí una estona.
D'aquí una estona te ho sabrem. Mm. Que bé. Idò, finalitzarem amb notícies de ciència.
Sí.
Via el Vic, ja... Bon vespre, bones notícies.
Home, jo te diré que hi ha vida a la lluna.
Hi ha vida a la lluna.
Bé, a veure, sí, ens esperen. Sí, aquí en el meu...
Un am, deixem sí, aquí. Meu... Deixem s'esquer.
Fragment final, a veure si...
Molt bé, molt
aguanta.
Bé. Hi ha vida a la
lluna. Hi ha vida a la lluna.
Tot això i més avui en aquest programa que han dit que és, no sé si ho han dit, és el 945 a Ona Mediterrània. Tenim la producció d'Ana Maria Moreno i la part tècnica, el control de Joan Jiménez. El sentit de la vida by Joan Roca.
By pas. Mira, nosaltres en les serenites els demanem que no es diguin que creuen que podrien aportar per ser més feliços. I... Jo no ho sé. Jo no ho sé, però sí que...
Ja no podràs ser serenita.
No podré ser serenita. Però
és una condició inequívoca,
sí, sí,
no?
Sí, sí, quan no.
O dones un consell o res.
Mira, el que faré serà fer algunes propostes per un món millor.
Venga.
Que no és tan ambiciós com ser feliç.
Però no està malament.
Però no està malament.
Un món millor, m'agrada.
D'entrada, una queixa rotunda. Més si aconseguim entre tots que enviar sentit dels temps.
Això va difícil, eh?
Sí, perquè tens d'un sentit molt erràtic. Mira, és una campanya del Consell Insular a favor de la cosa pública, podríem dir, no? Des de la Serra de Tramuntana fins al Teatre Principal.
De la cosa pública, és a dir, de la res pública.
Sí. I el lema d'aquesta campanya és dir públic, allò que és públic, és teu.
Sí.
I jo estic profundíssimament en desacord amb això.
Ah, sí?
No?
Públic, no, exactament. Públic no és teu. No és teu.
Però se no, sobreentès.
Aquest sobreentès... No.
Per una vegada, doncs, s'ha raó.
Gràcies. Aquest sobreentès troc sí. Que és senzillament funest. No és un matís, eh? És sí, molt sí. Més que un matís. Mira, fa molt d'anys, els defensors de la cosa pública havien de lluitar per aconseguir que la gent entengués que públic no volia dir que no era de ningú, sinó que era de tots. Que també és un altre matís. Clar, si no és de ningú, ho gaf, au. No. públic no és de ningú, és de tots. I ara, amb aquest món tan individualista, tan egoista, tan equivocat en el que vivim, per posar en valor el públic, el Consell Insular, sembla ser que no té altra manera de aconseguir que sigui atractiu per la gent, el públic, fer creure la gent que el públic vol dir teu. I no és cert. Públic no és teu. Públic és de tots. Per favor, senyors del Consell Insular, que vostres, en teories, que governen el Consell Insular, són gent sensible en això...
Faré jo advocat del diable del publicitari que ha ideat aquest lema.
Sí, idò, jo crec que no ha de ser aquest lema.
Però quan dius que és teu i que és de tots, és perquè et se suma de tots els teus.
No.
Ara jo sortiré en advocat del diable i en defensa del publicitari. Sempre el responsable últim és l'anunciador.
Clar, per suposat.
L'anunciador. Sempre és el polític, aquí sí. Vull dir, és qui acaba donant el vistiplau a la campanya. Vull dir que...
S'ocupa no del publicista. No, el publicista...
I que a vegades hi ha una orientació que diu volem una campanya dins aquí. Vull dir que ja no només és el vistiplau final, sinó que també hi sol haver un... principi de... Feix-nos una campanya dins aquesta...
Exacte.
I es polític, en aquest cas, és víctima d'una tendència contra la que no s'atreveix a actuar. Perquè, clar, vivim un món, i és que ens dediquem a l'ensenyament, ho sabem, que, per exemple, fent creure als alumnes, als al·lots, que el món s'adequarà a ells, i que ells són el centre de tot, i és una absoluta mentida. I, clar, aquest individualisme egoista... l'individu com a referència absoluta de tot.
En fetes pràctics, tu que vas per la muntanya i tal, tu te refereixes a que quan la gent diu la serra de Tramuntana és teva, això pot conduir a que la gent
el poble tingui... tenim una quasi ja dins del mal d'os una perspectiva molt primitiva i molt nociva de la propietat privada. I aquesta idea de que públic vol dir teu, és una forma de privatitzar allò que és públic, en els fons. I que tu valores perquè és teu. I no vol valorar perquè sigui teu. Perquè, clar, efectivament, és de tots, també és en part teu, òbviament. Però no vol valorar perquè sigui teu. Vol valorar perquè, essent de tots, també és teu. I en aquest sentit, una estirada d'orelles forta, a un Consell Insular que jo crec que per temor, no s'atreveix a adoptar una actitud valenta. Perquè, repeteix, els que estan governant el Consell Insular, en teoria, són sensibles en això. Si està governant el Consell Insular, allò, ja n'hi té contra.
No sé, acaben de fer una gran autopista.
Sí, però això és un altre símptoma de desídia, incompetència, o inactitud, o no sé què. Segona cosa. Així com estan... Ara en diré una de grossa. Mira per on. Bé, això va sufragi.
Sí.
Han conegut al llarg de la història moltes formes de sufragi. Sufragi universal masculí, sufragi censatari, sufragi universal masculí i femení, deixant de fora els joves en 16 anys, per exemple.
Digue-la, vinga, va.
Sí, jo crec que, no sé, cap veritat, a cap i la fi, per dur motorino has de demostrar els mèrits.
Encara hi ha motorinos.
Sí.
Hi ha motorinos, vinga, va.
Per d'un motorino has de mostrar un mèrit. Sí. Mira, jo faria carnet de votant. Carnet de votant.
Amb un examen.
No és un sufragi restringit.
Amb un examen.
Sufragi condicionat. Per exemple...
Te l'has de guanyar.
Te l'has de guanyar. Sí, jo crec que no he jugat massa coses. És a dir, tothom podria accedir en un sufragi, eh? Per tant, no restringit. Però te l'has de guanyar. Per exemple, per poder votar... hauries d'haver llegit i entès, que una cosa no vol dir l'altra, per exemple, Moby Dick, de Herman Melville.
Em pensava que anaves a dir la Constitució, l'Estatut...
No, jo hagués dit està el dia de pagar imposts, per exemple.
Per suposat.
Igual que si no pagues la comunitat no pots votar, el que passa a la comunitat...
Sí, no seria malament. Bé, li afegim Moby Dick.
Però només Moby Dick, que jo tenc una cistella de mèrits. Moby Dick, els Budenbrock, d'en Thomas Mann, Un món d'ahir, de Stefan Zweig, Guerra i Pau,
No facis una llista molt llarga, perquè
te marzo,
te quedarà molt poc votant.
El siglo de las luces,
sí,
de Carpentier. Bo marzo, abans he dit, de Mujica Lainez. I Crim i càstig, d'en Dostoyevski. Si tu has dit això, pots votar. Si no, no vots. No votes.
No. Però, a més, diu...
No sé si trobarien qualcú.
N'hi hauria un.
Hi hauria temps per poder...
En Joan Roca. Un, en Joan Roca.
Hi hauria més gent.
Però està dient, alerta, que està dient llegir i entendre.
Llegir i avantes.
Sí, és que ha dit tu, és clar, ha dit llegir i entendre.
Així com tu has de demostrar uns mèrits, per exemple.
A mi m'ha parecut interessant el que ha dit enviar.
És
qui no estigui el dia de pagar import, no pot votar.
Està ple d'espanyolufos que s'omplen la boca de banderites i d'unes que són cillos en la bandera espanyola i llavors defraudanitzen tot el que poden. O obedeixen impostos o tenen, paguen els impostos allà on ens haurien de pagar.
M'ha fet pensar que no havien... he relacionat una cosa amb l'altra. No havien de fer un examen els que se volien nacionalitzar?
Ho fan.
M'agradaria...
Hi va haver un pot de polèmica fa uns anys, perquè una de les preguntes, perquè has de demostrar que estàs integrat dins el país i tal, i una de les preguntes era què nomia la dona d'en Rajoy. És que això no ho sé ni jo.
Rajoy.
Però una dona ho denunciava, deia, és que entre les preguntes que m'han fet, m'han demanat qui va guanyar la Lliga. Jo també no sé si això, la Lliga de l'any passat, no sé si és interessant o important per un ciutadà. I una de les coses, i com a mostra d'actualitat, que no se dona d'en Rajoy. No sé qui fa l'examen.
Qui deu ser el cafre que dius?
Un cafre, t'ho has dit.
M'agradaria conèixer l'examen. I m'agradaria saber alguna perla de respostes, perquè també hi deu haver perles.
És que si me les fessin a nosaltres, me'ls llevarien la nacionalitat espanyola.
No ho sé.
No vull dir res, també.
Lo millor.
I seria una bona forma d'aconseguir-ho, tal vegada.
Lo millor així mos expulsen.
I si fessin aquest examen en els il·lustres congressistes?
Figura't, en els congressistes, donen-los aquesta llista que acaben de donar.
A la cúpula... també he dit a còpula de vots, imagines que ara que sembla ser que se financien amb iranians, a millor resultaria molt graciós que són uns absoluts ignorants de qüestions que ells haurien de conèixer molt bé.
Mira, sí.
En fi, vaja.
Contra l'examen i aquest llistat de llibres...
No, però jo reiter,
no quedaria ningú.
Jo amb aquest llistat crec que...
Reiter, sufragi no restringit, condicionat. I clar, una persona que s'aproxima a la majoria d'edat i pot votar, hauria de tenir temps com per poder humanitzar-se, en el fons. Una cosa és el procés d'humanització i l'altre és el procés d'humanització, que està per llestir encara. Bé, més coses. El llibre es caduqui. Mireu, començaré per aquest. Joaquín Estefania, que és un periodista i economista, ben interessant, podríem considerar que... un poc socialdemòcrata.
En el seu moment, en El País, sí, no? Va ser director. Jo
sí,
subdirector, està de temps, i va director, i ha escrit...
Bueno, ja és un llibre de fa... no fa dos dies. Les possibilitats econòmiques de nostres nietos és un text que va escriure Keynes després de la Primera Guerra Mundial, i el que fa Estefania és un pròleg ben interessant, una introducció a un recull d'articles breus de Keynes que es titulen Ensayo de Persuasión, que escriu durant els anys 20, bàsicament, i anys 30, 20 i 30. Un d'aquests és aquest títol tan interessant, Les possibilitats econòmiques dels nostres nets. Una lectura ben recomanable. Ho dic perquè, ja ho han dit qualque vegada, aquest any 2019 fa 100 anys de la pau de París, d'aquell nou ordre mundial després de la Primera Guerra Mundial, i hi ha una sèrie de textos, de llibres, de referències que podrien ser útils per entendre aquell món que en certa mesura és el nostre món d'avui en dia. No? I un és aquest. Recordeu que Keynes va participar directament a la conferència de París, que ell defensava unes postures que no se varen tenir massa bé, massa en compte, que va escriure un llibre de combat, podríem dir, les conseqüències econòmiques de la pau, on criticava com s'havia signat la pau, una pau que era revengista, una pau que imposava unes condicions inassumibles pels alemanys, per vençuts. Keynes sintonitzava bastant bé amb Wilson, en aquest sentit, de dissenyar...
president dels Estats Units...
amb un sentit econòmic, Keynes, un marc econòmic que permetés evitar futures guerres. Hem de recordar que després Keynes, quan acaba la Segona Guerra Mundial, sí que és el gran arquitecte del nou ordre econòmic que neix a Bretton Woods, el 44. És un llibre ben interessant. Però no només aquest. Per exemple, jo vos recomanaria que llegiu una obra magnífica, història, de Margaret Macmillan, que és una professora britànica, historiadora contemporanista molt interessant, que té un llibre que es titula 1909, que analitza amb molt de rigor i molta humanitat, com fan els bons historiadors britànics, aquells mesos de principis de l'any de nou a París, quan se troben els governants nord-americans, francesos i britànics, sobretot, i dissenyen un nou ordre mundial, equivocadament, segurament. I també jo vos recomanaria la lectura d'una petita joia, que és aquell llibre de Stefan Zweig, que com a novel·lista, autor de relats, més que de contes i biografies, té una obra meravellosa de l'any 1926 que es titula Moments estel·lars de la humanitat. Clar, Stefan Zweig, que no és historiador, entenia que la història no li interessava massa la història de la quotidià, Stefan Zweig, no? Sinó moments, personatges, puntuals, circumstàncies, fixeu-vos quin títol, Moments estel·lars de la humanitat. Comença en molt antic i el darrer moment estel·lar de la humanitat narra breument, amb un conte de 10-15 pàgines, les dues vengudes de Wilson a Europa. La primera, just quan la guerra ha acabat, i la segona, per signar una pau que és bastant frustrant pel futur. No? Stefan Zweig narra aquells mesos d'una forma brillant en aquell relat que tanca aquesta obra, que ja vol dir que es titula Moments estel·lars de la humanitat, escrit l'any 1926. No? Un altre llibre, que no té res a veure amb tot això, aquest, Jordi Amat, El llarg procés. Jordi Amat és un personatge que podríem considerar a nivell ideològic dins l'òrbita de Ciutadans, per exemple. És un escriptor rigorós. Escriu bé. Ell escriu bé allò que en homes de Pericay mai sabrà escriure. Pericay voldria saber escriure com escriu Jordi Amat i poder dir el que diu Jordi Amat, però no en sap. Jordi Amat escriu bé. Me recordo un poc Jordi Amat Vargas Llosa, per exemple. Vargas Llosa, hi ha dos Vargas Lloses. Vargas Llosa, quan escriu El somni del Celta, que narra, i jo crec que ret un homenatge a un nacionalista irlandès que va lluitar per drets dels negres en el Congo contra la opressió imperialista dels belgues, en Roger Casement. Però després, Vargas Llosa, quan deixa d'escriure sobre aquest personatge, Vargas Llosa polític, és tot el que Casement mai voldria haver estat. Jordi Amat, quan escriu com a periodista, com a historiador, utilitza rigor, llavors, quan actua com a, diguem-ne, opinador polític...
No t'interessa.
No m'interessa tant. Però és un llibre ben interessant per entendre la situació que es viu a Catalunya avui en dia, una situació que ell fa arrencar en els anys 30.
Els anys 30, per això diu El llarg procés.
El llarg procés, de 1937 a 2014. Cultura i política de la Catalunya contemporània. És molt rigorós i no sembla escrit per un vocero de Ciutadans. Perquè la lectura d'aquest llibre és bastant aclaridora. Jo vos la recomano. Ja per acabar, música. Música per avui. Després de tanta cosa
lectura
desagradable, en els fons, perquè en els fons lectura tot això té un punt de connexió amb situacions fosques i no massa agradables, quin músic creus vosaltres que posa pau interior a la vida de les persones, dels pobres humans? Joan Sebastià Bach?
Per exemple.
I d'ahir no.
N'Estraus?
Tampoc.
Tampoc.
No, Estraus, bellesa i dolor.
Mozart,
sí senyor. Perquè Estraus és bellesa i dolor. Bach és tocar Déu en ses mans, si vols. Però no, pau interior, escala humana, pau interior, escala humana, Mozart. Sentirem un fragment, el primer moviment del quintet de corda, un dels quintets de corda de Mozart, el Schehel 515, que ja veureu com no es torna a un bon un poc millor.
Idò, passam ara a la segona secció del programa en la sintonia de vida intel·ligent.
Complementaré, suposo, un poc el que ha dit en Joan sobre les lectures i això. I faré esment a algun estudi de cap a on van els lectors en quant a hàbits de lectura.
Me pareix que no van cap a crim i càstig.
No.
No.
Però bé, i a banda de parlar del personatge que vos he dit, recordeu que la setmana passada vos vaig dir que hi havia un supercongrés.
Sí? Oh, sí. I que tu vares assistir.
Jo hi vaig anar, sí.
I varen dir, mos faràs...
Jo i 1.700 més.
Ah, i d'ara un quants, eh?
Sí.
I
varen... No sé si hi havia hagut tanta gent mai dins el Palau de Congressos. No
va
sé.
Va ser un excitàs, i
un excitàs.
I varen dir que mos faria 5 cèntims, una petita crònica.
Sí. Hi va haver... diverses...
Vaig veure en premsa que havia vengut Tiana, o sigui, no? Hi havia Alejandro Tiana Ferrer, però és que no, un personatge del ministeri, no?
Sí. Un secretari d'Estat. Va fer
la inauguració,
sí, en les autoritats pertinents. Interessant, jo crec que va ser interessant perquè... sense ser, no hi va haver res, des del meu punt de vista, modest punt de vista, res espectacular, però sí que molts de centres varen donar a conèixer el que s'està fent i el moviment que cap allà on van un poc les escoles. Ja no diré si estic a favor o en contra, si troc que està bé o està malament, però sí que amb 1.700 assistents i 240 pòsters, més totes les taules redones que hi va haver en diferents temàtiques, sí que jo crec que l'escola ha agafat un camí de no retorn.
Per als nostres oients que igual no saben aquesta terminologia, què vol dir un pòster? Quan parlem d'un pòster...
És un...
És un cartell?
Sí, el pòster és un cartell.
Però on... quan dic d'un pòster a unes jornades, a un congrés, vol dir donar a conèixer...
Donar a conèixer alguna cosa que se fa en aquell centre educatiu, mitjançant això. Un pòster és una cosa molt, molt visual, no? Mm. I de fet...
I això queda exposat a un...
Sí, era d'on partíem. Tots els pòsters tenien la mateixa estructura. Tots eren iguals. Bé, iguals i en el mateix temps diferents. És a dir, la pregunta era d'on partíem, que és el que han fet i cap on anem.
Sí.
No, eh? I després les taules redones eren diferents convidats de diferents escoles, sempre, de totes les illes, i donaven a conèixer un poc experiències que allà se produïen, no? D'escoles infantils fins a centres de secundària, centres concertats que potser tenen infantil, primària i secundària. Jo, interessant, ho vaig trobar pel fet aquest de veure, perquè moltes vegades estem un de vora l'altre i no sabem què fan els veïnats, no? I amb aquestes coses sí que està bé veure...
Està bé no mirar-se John Brigol, no? Que pareix que potser estàs fent un ou de, com ho diuen, un ou de dos vermells i resulta que hi ha altres companys d'un altre centre que estan treballant en la mateixa direcció o un altre que te pot ajudar, a veure-ho d'una altra manera. Comunicar-se...
Sí.
No és una mala idea, no?
No.
Comunicar-ho així...
No. Bé, està, crec que, tot penjat.
Tot.
Sí, tant les taules redones com els pòsters i això, i que si qualcú s'hi vol adreçar, no està malament.
I cap a quin abisme anem, Maria?
Bueno, no, jo no crec que sigui un abisme, jo no ho diria així.
Cingle.
Però sí que estan canviant moltes coses. Ja t'he dit, jo no dic que estigui ni a tot a favor, ni no. De fet, un participant a la darrera taula redona, una de les coses que va dir, anar alerta, perquè no se tracta tampoc de tirar-nos en dins piscines on no hi hagi aigua, no se tracta de que les iniciatives, les revolucions se basin només en canvis purament tecnològics, d'adreçar-nos a certes empreses, etcètera, etcètera. No se tracta només d'una metodologia que ara, diguem, està de moda, és metodologia de projectes, no vol dir que això sigui...
Que ara ja comença a no estar de moda, però resulta que sempre anant com a un cert retard. No?
Sí, però el fet és que... l'estructura de l'escola tradicional entesa com el professor de munt una tarima i és que escolten, això...
Té dies comptats.
Sí, sí, d'una manera o d'una.
No, però jo no és tant la metodologia com l'esperit el que em preocupa a mi. La metodologia en el fons és el de menys. És l'esperit, és a dir, què ha de ser l'escola? Ha de ser un contrapoder, ha de ser una il·lusió cap a un món millor... Hem d'intentar fer un món distint, això és l'escola, o l'escola ha de ser una pedra més dins el mur? És a dir, ha d'empallar cap allà on passa corrent?
No, jo crec que ha d'intentar fer un món millor, no?
Un món millor, un món distint, un contrapoder, jo crec que així també. I el que em preocupa és, ja no és tant la qüestió metodològica, que és el de menys, sinó que l'escola està convertint-se en un element més per fer un món pitjor.
Vorem,
perquè no és fàcil.
No és fàcil i és un camí molt llarg. Jo he dit vorem i jo no sé si nosaltres arribarem a veure, no? Perquè jo crec que és un camí molt llarg i de resultats no sé cap a on anem. Parlant d'això, i vos he demanat a vos si qualcú vos anava, en Alfredo Corell. No vaig que ningú...
Greu, però no.
No.
Alfredo Amestoy, Alfredo Kraus,
sí.
Corell, Corelli...
Corelli,
però no.
Sí.
Alfred Corell, no.
Bé, i de... ha estat proclamat el millor docent universitari.
Ah, mira, estic content. D'on? De l'estat espanyol?
De l'estat espanyol.
Universitari?
Sí. En aquesta taula redona, també aquest mateix ponent que mos va dir anau alerta, no vos tireu un dins les piscines, això també va dir anau alerta també en els gurus de l'educació. No sé si aquest senyor és un guru o no. És professor de la Universitat de Valladolid, d'immunologia, de la Facultat de Medicina, i ell diu que va entrar a la docència l'any 1999. Havia fet ja anys de feina i això. I va entrar i va començar a explicar. I des cap d'un poc temps que donava classe, hi va anar al cap d'estudis en aquell moment i li va dir, escolta, els alumnes no entenen res de res de res de res. I ell va dir, idò, he de canviar. Se va donar compte que potser estava a un nivell o explicava d'una determinada manera tant, que els alumnes no entenien res. I ara aniré a veure què fa ell per ser el millor docent, estava a ser proclamat el millor docent. Ara, no? Perquè parlaven de gurús i parlaven de coses i cada vegada no. I va dir, mireu, jo havia estat monitor escoltista, scout, i vaig dir, me basaré amb aquesta metodologia, no? En Joan parlaves d'això, i clar, no? L'escola ha de ser... L'escola ha de ser... Els scouts són de l'àmbit de temps lliure, no? I clar, dius, hem d'agafar metodologia d'aquesta educació no formal dins l'educació formal, ja seria el Pintura el primer interrogant que Pintura mos podrien fer. Però bé, ell va dir, idò jo posaré en marxa projectes. I va posar en marxa un projecte que era de teatres. I va convertir els seus alumnes, un eren molècules, els altres eren àtoms, els altres eren...
Això he dit infantil.
Això he dit millor professor universitari.
Carai.
Sí. I a partir d'aquí, de que cada els seus alumnes fossin personatges d'aquests, se va donar compte que aprenien més i millor. Una altra cosa que va fer... ha fet un pub de Valladolid, ha fet que la gent, nosaltres mateixos, podríem anar allà a fer una canya, i els seus alumnes mos explicarien coses a través de... Ells han fet projectes, han preparat projectes, i mos explicarien coses de medicina relacionades amb la assignatura, en la qual cosa el treballa. Que la recerca d'informació per part dels alumnes, la preparació per explicar a gent que teòricament no en sap, el fet de parlar en públic i treballar totes aquestes competències. Jo vos dic...
I fer una degustació de cerveses.
I fer una degustació de cerveses.
I qui sap de què més. Però que, orientat a, per exemple, dir-nos què no es passarà si bevem massa cervesa. Vull dir, té a veure...
No, té
a veure seva, amb el que se fa dins un pub, o no?
No, perquè no. Té a veure amb la seva assignatura. Però, en vez de fer-ho dins una aula i tal, el trasllada aquí. Té YouTube penjat tota una sèrie de vídeos sobre el sistemari i fa un repàs de l'assignatura a través d'un joc que vam allò de qui era ser milionari, una cosa
igual.
Així. Però són diferents coses que fa el millor professor universitari.
Del món.
No, del bé, món no ho sé, de l'estat espanyol.
Però jo me demano, fa això a més d'altres coses o només fa això?
No, suposo que dins tot el que és aquest marc també deu donar la clàssica...
Un bagatge teòric...
Sí, suposo que sí.
Continguts, o... Sí. Suposo, no?
Sí. No, he de pensar que sí.
Sí, no? Perquè si només tens un alumne, tu ets una heu molècula...
Un poc...
Tu ets una molècula, tu ets un no sé què, no sé fins quin punt...
A sabre.
Un biques, el millor va bé. Igual, no parla.
I això, aquesta consideració del millor professor de l'estat espanyol, qui li dona, com se fa?
Això ho dona, esperau, perquè...
Com se valora, com s'avalua?
Són propostes dels alumnes, no? I són...
Després de fer les cerveses aquelles o...
Qui sap?
No, el premi educa a banca. El que no sé és educar a banca. No sé si qualcú vol cercar...
A banca és banca gallega, m'apareix.
Vale. No?
O sigui que hi ha un banca darrere.
Sí.
No, el que és curiós, ara parles d'aquest universitari, però llavors hi ha altres reconeixements d'aquests. Ara és millor, mestre, és millor, no sé què. I el món, diguem, crec, el món de la docència, per una banda, ha estat sempre molt... Aquesta escola ha promogut molt de cara als alumnes temes de premis, d'excel·lències i de coses d'aquestes, però de cara als propis docents no crec que sigui una cosa molt ben vista o molt ben valorada, no? A lo millor agafar en el millor venedor de cotxes del concessionari, igual sí, però com valores qui és el millor mestre, qui és el millor professor? Això aquestes propostes, la millor dels alumnes universitaris...
Sí, el que passa és que però... jo... diu que és proposta dels alumnes, però a darrere aquests alumnes hi deu alguna iniciativa d'algú.
Qualque instigador.
Exacte. Probablement. No crec que sigui...
Sí, però en el fet i tot de premiar. És a dir, quan a vegades hem vist reportatges en premsa, en televisió, xerraven... Bé, ara no me'n recordo els noms, però que surt sempre i diuen que ha guanyat l'Òscar de l'educació, l'Òscar de... Uf, xirria. Dins el món, crec jo, dins el món docent, hi ha premis, hi ha reconeixements, però normalment equips o això, però això de personalitzar tant amb un...
Hi ha un, i puc dir nom, no? Perquè no, que va fa uns anys, ja fa uns anys, que també va obtenir el premi del millor docent, el millor professor, que és en César Bona,
sí.
No? I que no fa massa temps que va venir a l'auditori, sí. I va omplir. També jo deia un congrés de 1.700 persones i el va omplir de 1.500 persones. No, jo no era.
Com una estrella de rock, diguem.
Però, clar, després dius, qui és que... Això? I m'apareix que és un mateix que s'hi presenta.
Sí.
Això ja m'agrada més.
Crec que...
Sí, sí, tu te postules.
I després, que ets un bon professor o un bon comunicador? Perquè jo crec que són dues coses ben, ben diferents.
Sí.
Jo suposo que aquest senyor...
I un bon venedor del teu projecte.
Que, sí, això és... I parlo d'aquest senyor en concret, i només l'he sentit, crec, una vegada, perquè ja me va bastar. I sí, reconec que és un bon comunicador. Ara, demostra-me que és un bon docent. No ho tenc tan clar.
El gremi nostre és equivocadament un gremi molt reticent a l'avaluació. Jo crec que no. Jo crec que hauríem de ser estar oberts a l'avaluació i a ser valorats. Però no m'ha sentit de poder fer una cursa cap a mem, si som el millor, el pitjor, tot el contrari, sinó per intentar millorar. Hi ha d'haver qui conegui aquestes valoracions. I l'opinió dels alumnes és fonamental. Però no per convertir-nos els millors, o no. Crec que no és per això que s'ha d'avaluar l'ensenyament, ni així, d'aquesta manera.
No, de cap de ser manera. És a dir... Haver dit, i jo crec que aquesta notícia l'he duit amb bastanta ironia, no? El millor docent universitari, no sé.
S'hauria de mirar patatabrava.com, però no sé si encara existeix. Aquesta pàgina, hi havia una pàgina web on la gent escrivia frases dites dins un context d'una universitària, sí. Que no sé si eren molt apropiades, però no sé si existeix encara.
Jo anava a afegir que... no sé si a vosaltres vos passa, però a mi me passa. Quan jo tiro enrere i penso quins professors m'agradaven quan tenia 20 anys, i la meva opinió dels que m'agradava actual, dels que m'agradaven en aquell moment, és radicalment diferent, i moltes de vegades a la inversa.
Vull dir, perquè els has conegut de més a prop?
No. Pur i simplement, diguem, perquè...
valorant amb els temps...
Exacte. Exacte. I a la inversa, vull dir, a vegades docents que no m'agradaven o que no els hi trobaven absolut cap mèrit, passant els anys i passant els temps, l'opinió canvia.
El que passa és que jo he de dir que segurament en els nostres temps d'estudiants jovenets, els professors que tenien una gran oratòria eren molt apreciats.
Avui... Ara no.
I ara, actualment, és dir, si no, la gent que pintura té 20 anys, el professor que té una gran oratòria no és apreciat, no el votaria com a bon docent, no, perquè no valoren altres coses.
No valoren altres coses, sinó les que fa.
Efectivament, és fer molta cosa, perquè els al·lots, ja no només endins el món docent, l'immediatesa, es canviar moltes vegades de coses, a dir, la seva vida quotidiana és contínuament fer coses.
Fer coses, no fer-nos fer coses,
no,
tampoc.
Escoltar, diré una paraula, per una nota adequada, tenir paciència, saber esperar... Tot això, no, és, venga, és, ara vull això, d'aigès, un nen vol una cosa, i ha de ser immediat, en altre mort varen ensenyar, és, bé, vols una cosa, vols un regal, vols una, idò, quan te tocarà, quan facis festa, o te tocarà, ara no, ara ets immediatesa. I en els professors i en la docència passa exactament igual, han d'anar canviant de...
Jo pensant, mirant cap enrere, com tu deies, i llavors mirant el que diuen joves actuals, gent que conec que tenen 20 anys o 20... crec que hi ha una cosa que coincidim, i és la coherència. Ells valoren molt la coherència. En totes aquestes innovacions, a mi m'agradaria saber llavors... en el final ens exigeixen unes avaluacions, unes qualificacions. I jo veig que això no ha canviat. Tots hem tingut professors guais, aquell típic professor guai que passaves a la classe, deies, ha estat una classe entretenguda, no sé què tal, llavors arribaves dia de l'examen i te feia un examen a matar. O sigui, que tu deies, tan guai, i llavors resulta que no és coherent en el que m'exigeix, perquè m'exigeix unes coses que potser no m'ha fet arribar fins allà. I, en canvi, altres professors, que potser no eren tan espectaculars dins l'aula, però que eren coherents, i deien, vos avaluaré d'això, tal. I això, sigui bo o dolent, és el que un alumne que estigui a la universitat o al batxillerat, això, valora. Diu, mira, igual no és l'alegria de la huerta d'aquest home o aquesta dona, però aquesta dona, aquest home, ha estat coherent. Va dir, faré l'examen de tal cosa... I, clar, el tema de l'examen, que avui en dia no té bona premsa, perquè estem parlant, però en el final els projectes, o sigui el que sigui, acaben sent avaluats. I jo crec que aquest punt de... que nosaltres potser com a docent no li donen tanta importància, però la persona que està allà i que és avaluada i que li agrada que potser se presenti la qüestió d'una manera més mangívola...
Sí, ara ja estic d'acord amb tu. Els venedors de fum mostren el llautó. Sí. Els adolescents tenen molt de criteri.
Sí, amb aquest tenen criteri, i en el final passen els anys i diuen, ai, doncs aquella persona que potser... Mira, vam arribar a aprendre tal, potser sense tant de... Però és així.
Si me permets, sí. 5 cèntims del que deien al principi, no? De complementar un poc aquell llistat de llibres que en Joan deia que si no l'havien llegit i entesos, no? A més, hi havia la part de comprensió. No sé, els estudis del gremi d'editors, i no sé fins a quin punt, però bé. Diu que se llegeix una hora menys, els adolescents llegeixen una hora menys que fa un any. És a dir, que de cada vegada va minvant espectacularment els temps que dediquen a la lectura a joves. I, a més, que no fan en cap esperit crític.
Un hora menys cada quan?
No ho diu. No, la notícia no ho deia. Una hora menys, supos que...
Sí, però diguessis cada dia, és que no han llegit...
No, cada dia no. Jo supos que és una mitjana que han...
Sí, segurament.
I el tema diu que els al·lots llegeixen més o manco fins que són a la secundària obligatòria. però que aquestes lectures estan relacionades amb les lectures precisament obligatòries que ens solen posar i que després, quan que acaben la secundària obligatòria, hi ha com una ruptura en qüestió de lectura, perquè pintura només queden els que pintura van a batxillerat que pintura tenen alguna lectura obligatòria, però després els que van a fer feina en el món professional, això. I no hi donava una repuntada fins a cap allà 25 anys. Mm. Dir, perquè sí. Per poder fer això...
Lo que tu deies.
Lo que tu deies, no sé, no sé. No?
Mira, què pot tenir 25 anys?
Tu fes la proposta, ja.
Sí. Jo la faré. No crec que ningú m'escolti.
Fem ara una petita pausa i tornem tot d'una.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluard. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
A TIRME ens hem compromès a que el reciclatge ens ajudi a generar oportunitats. I per això estem col·laborant amb els programes de reinserció sociolaboral de la Fundació de Xalles. Aquests programes donen feina i formació a persones en situacions de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, com a trànsit a la inserció laboral ordinària. TIRME. Compromesos amb aquesta terra.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Comença el cap de setmana amb el Som Divendres. Agenda cultural, música, mil·lènies, mojitos, cerveses, cuina, entrevistes, notícies... Cada setmana, a Ona Mediterrània, de 6 a 7, Som Divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous a les 8 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat. Bars de copes a visions.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Notícies de ciència amb Vial Vic.
Mira, havia dit ja en el principi si hi ha vida a la Lluna.
Sí.
I aquesta música va beníssim precisament per
sí?
Dir-vos que sí, hi ha vida a la Lluna.
Planeta però... blau. Planeta blau.
Però no, la Terra és planeta
blau. Bé, perdona, blau. Sí, perdona.
La sí, Lluna no és precisament blau.
Sí, però ara no sé per què he pensat en blavó.
Ah.
El batent raó.
A veure, bueno, recordeu la setmana passada que vam parlar d'aquest... La setmana passada, l'anterior, que els xineses havien aconseguit fer aterrar una nau a la cara oculta de la lluna?
Sí, xineses, ah, sí, sí.
Que varen dir són els primers, que hi han anat, etcètera, etcètera.
I hi anava un xinès amagat?
No, no, més interessant. Més... Ah, quin am. Una de les coses que duia aquesta nau era un petit cubicle on hi havia una sèrie de llavors. Mm. Val? Les llavors de cotó que duia ja han brotat.
Mm, notícia important.
Sí.
No l'he vist.
Més de lo que pareix, eh?
No l'he vist en els mitjans.
Més de lo que pareix. I d'altre, passaré això no, que però... usa d'un d'aquest diari de difusió. O sigui que
no, no, però vull dir que a vegades a primera plana posen qualsevol cosa.
Aquella nau robot que va aconseguir aterrar en aquella part de la lluna duia un petit cubicle on, diguéssim, és primer experiment per crear una petita biosfera fora de la Terra. Oh, en concret duia llavors de cotó, que són les que han brotat, de colza, de patates i d'una planta Arabidopsis, que és també molt utilitzada en investigació. Ous de mosca de fruita i diferents tipus de llevats. Ara com ara han brotat, com dèiem, ses de cotó i estarem atents a veure si arriben... Dius, Joan, perdona?
Encara són vives.
Sí, no, vull dir, i s'està esperant a veure si qualcunes d'aquestes altres arriben a brotar o no arriben a brotar, i sobretot el més interessant, com s'arriben a desenvolupar totes aquestes plantes a un lloc del qual no en són pròpies ni originàries. No? I més pensem.
A l'estació espacial ja s'havia fet, però ja m'apareix, ja havien aconseguit...
Sí. Sí, a l'estació sí, però...
Terra,
sí, val, sí, no ho he dit bé, d'acord. Vull dir, a un altre lloc, planeta, astre, etc. Que no sigui...
Curiós, allò, interessant.
Sí?
A veure què passa.
Sí. Per tant, anava a dir, la lluna hi ha vida extraterrestre. No, la lluna hi ha vida no...
Vida humana. Sí. No, humana no sé, però vaja, terrícola.
Vida terrícola ja a la lluna.
Més coses.
Més, sí, tenim temps encara per una altra. Vosaltres sou d'aquestes persones que quan va dins un tren ràpidament se queda dormida?
Dins un avió, segur.
Dins un avió,
tren,
sí.
No hi vaig gaire, però sí, record bones dormides en el tren. Sí,
o de copilot en el cotxe?
Sí. Sí. Jo també, jo sí.
I és que teniu fills, teniu cap d'aquest fiat que era posar-lo a la cadireta del cotxe i quedar clapat?
Sí, jo he tingut experiències, sí.
No.
Conec un amic que quan no dormia l'infant...
El seu nou cotxe a fer una volta.
Baixava, dic, vaig a fer una volta. I se'n feia un parell de voltes a la barriada i tornava. I ja està, dormint.
Hi ha, no sé fins quin punt és cert, hi ha una coneguda marca de cotxes nord-americana que va crear una espècie de gronxadora que deia que imitava els moviments dels seus cotxes en una ruta, diguem, normal. No? Molt bé, i això té base científica?
Mm.
Sí.
Ah.
Sí. Sí. Científics de les universitats de Ginebra i de Lausana han investigat a veure per què, diguem, aquests petits moviments de balanceig, que al cap i la fi, si ho penseu, venen això, poden ser equivalents en el fet d'engronsar un infant perquè s'adormi, val? A veure si tenien o no tenien, efectivament, una base científica per provocar aquest efecte en tantíssimes persones, des de petits infants fins en els adults, quan, per exemple, anem amb avió, anem amb tren o anem amb cotxe de copilot, no? I efectivament sembla ser que sí. Aquesta gent el que ha constatat és que, per la vista, aquests petits moviments rítmics, si tu vols, certa manera inconstants, no regulars, tenen un efecte en el cervell que consisteix en que ajuden a sincronitzar les diferents àrees del cervell implicades en tot el que se son. I per constatar, varen agafar un grup de persones i les varen fer dormir en llits, diguem, convencionals, i varen investigar a veure la seva activitat cerebral, i varen agafar un altre grup de persones i les varen posar a dormir en llits que s'engronsaven, val? Mentre dormien. Molt bé, va resultar que les persones que dormien en els llits que tenien una mica de moviment, resultava que s'adormien abans que les altres, Primera. Segona, tenien un somni més profund, més reparador. Tercera, tenien manco episodis de petits estats de vigília, aquests microdespertars que tots tenim. I una cosa encara molt més curiosa, i és que tots sabem que també hi ha evidències de que se son, el fet de dormir, és fonamental per tot el que són la fixació de records de memòria.
Com si dons pitjor, diguem, la memòria
s'afecta. Exacte, i a l'inversa, si dons bé, diguem, la memòria se consolida. No? I aleshores, un dels experiments que vam fer era també en aquestes persones, a banda d'anar a dormir, per dir-ho de qualque manera, fer-los recordar parelles de paraules, que després l'endemà de matí els hi demanaven a mode d'examen, i aleshores va resultar que aquells que dormien en llits estàtics recordaven manco parelles de paraules que no aquells que dormien en els llits que tenien una mica de
monuments. I això no ho sponsoritzava cap empresa de màquies. No.
Ja, la que anava a dir...
La nota de premsa no ho posa.
No ho diu.
Segurament hi haurà qualque marca de llit
que estarà ben content.
Que dirà...
Que posarà l'engronxadora en marxa.
Que posarà l'engronxadora en marxa. També pots adult, no? Cap a la fi, no, per els infants ja existeix.
Se posarà la venta. Si
a veure, i per què no si de veres resulta que va millor?
No, sí, sí.
Podria estar bé.
Si de veres resulta que va millor, per què no?
No, no sé, ja...
En tens una curteta, una darrera?
No, o la reservar. Una llarga, sí, la reservar i escoltam una miqueta de...
No, jo, lo de dormir sí que veig que... Bé, que la gent cada vegada se preocupa més, no? I que hi ha aplicacions, també, per saber quantes hores has dormit. Se suposa que tots sabem
si t'has despertat o no.
Si t'has despertat o no.
I totes aquestes coses. No sé quina fiabilitat tenen, eh? La veritat. Però sí.
Però se'n parla, és un tema que ara se'n parla més que fa uns anys, no? Perquè la gent se va conscienciant d'això, de la necessitat de dormir.
Sí, per cert, ara que dius això, estic parlant de memòria, me'n demanaves una breu. Bastanta polèmica a veure si què hi ha de cert o què no hi ha de cert amb això que s'han de dormir 7 o 8 hores o no.
Ah, sí?
Perquè hi ha estudis que diuen que sí i estudis que diuen que no és tan
important. S'ha de dormir el que un necessita, no?
Probablement les coses vagin més per aquí.
Segurament serà això.
Però bé, ja està.
Bé, està.
Ho deixem
bé.
Aquí, sí, ja que bé. Parlaves d'això, no? De dormir o no dormir.
I de... Bé, em dic que avui recordava en Maria Antònia Salvà aquest poema, Quietud. Demà tornarem, dimecres, demà tindrem a Sebastià Serra i parlarem de la formació interdisciplinària en ciències humanes i socials, un seminari que se celebra en l'UBB. Fins demà, bona nit.
De sota amb un lleu frisament.